Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de milloria i de retorn a l'estabilitat. La disminució de la tramuntana i l'augment de la temperatura màxima seran els dos titulars meteorològics.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia a les 8 d'avui, que ja és dijous 8 d'abril del 2021, un dia en què tornarem a l'estabilitat primaveral, més sol, ambient més càlid i passarem de la tramuntana al Garbí. Temperatures que al migdia s'enfilaran una mica més de 16 graus. Ara mateix a Palafrugell tenim 8 graus, a la Bisbal tenim 6 graus i a Pals 7 graus. El dia en què aquesta nit, aquesta mitjanit, torna el confinament comarcal. El Procicat ha aprovat tornar el confinament comarcal. Per tant, ja no es permet sortir de la comarca, encara que sigui amb la mateixa bombolla. Ho va anunciar ahir el govern després d'advertir que les dades epidemiològiques estan empitjorant ràpidament, sobretot pel que fa a l'ocupació als hospitals. I aquesta mesura ha estat rebuda, jo crec, a les xarxes i per molta gent amb indignació, tot i que ja estava clar que passaria. Per tant, molta gent ja pensava, ja ho sabíem, però això no deixa de fer ràbia. Sobretot tenint en compte que fa dues setmanes el doctor Gimón era partidari de donar aire, era partidari de permetre sopar als restaurants, etc, etc, i segur que sabia que això passaria, i si no ho sabia tenim un problema. Esperem, per tant, que aquesta pujada de casos degut a la Setmana Santa sigui limitada, que es pugui controlar, i el que ja sembla que això serà així, que és que aquesta, esperem, si no hi ha cap daltabaix, serà l'última gran onada de restriccions, perquè quan haguem aquesta gran onada de restriccions, doncs ja ens situarem a les portes de l'estiu. Ens situarem, no sé quan durarà el confinament comarcal, però sí que aquesta onada és previsible que duri fins al maig, i a partir del maig ja estarem amb millor temps, amb moltes més vacunes i amb més ganes de sortir, de poder fer coses a l'aire lliure. En tot cas, tot plegat ha generat una allau de cancel·lacions als hotels de la Costa Brava pel nou confinament comarcal. Escoltarem el que diu el grup Costa Brava Centre, i també us explicarem que l'Ajuntament de Palafrugell treballa per fer la cantada d'havaneres aquest any. Joan Vigues, regidor de Promoció Econòmica, ens va explicar ahir al Supermatí que ho tenen tot preparat per organitzar-la, i només cal que la pandèmia ho permeti. Les 8 i 3 minuts, som al Supermatí de Ràdio Capital. Avui al Supermatí parlarem amb en Jorge Ríos, que és un director d'un documental que s'està realitzant en aquests moments sobre Radio Liberty, i que sembla que Netflix ja ha comprat. Parlarem amb ell d'aquest documental, i també un dia en què tractarem molt el cinema, perquè és dijous i cal parlar de les estrenes de la setmana, amb l'Ignasi Arbat. Saludem ara la redacció d'informatiu ràpidament. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena.
Bon dia.
Paula Balsebre.
Hola, bon dia.
Jordi Gafes.
Bon dia.
I Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia.
Torna al confinament comarcal a partir de divendres.
El Procicat ha aprovat tornar al confinament comarcal a partir de divendres, segons ha confirmat el govern en roda de premsa. La resolució actual, que permet sortir de la comarca amb el grup de convivència, havia d'estar vigent fins divendres a la nit, però el Procicat ha avançat la limitació de la mobilitat en una reunió d'urgència dimecres al migdia.
Per tant, a partir d'aquesta mitjanit s'ha acabat la mobilitat lliure per tot el país dins la mateixa bombolla. Tot això ha provocat una allau de cancel·lacions als hotels de la Costa Brava, òbviament, perquè ja veien que podríem fer l'agost aquests dies, doncs no.
L'anunci del retorn al confinament comarcal ha despertat les primeres anul·lacions de reserves als hotels de la Costa Brava. El grup Costa Brava Centre critica el poc marge que dona el govern en l'aplicació de les mesures, que seran efectives a partir d'aquest divendres.
Anunciant avui altre cop aquestes restriccions, ara he parlat amb hotelers que hi han tingut caigudes i anul·lacions de reserves en 2 hores.
És evident, és evident. Vull dir, si no es pot fer, si no pot haver-hi mobilitat, doncs no pot haver-hi reserves d'hotels, no pot anar a un hotel. Encara pel que fa a la pandèmia, l'any passat no es va poder fer la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, però aquest any tot apunta que sí. Joan Vigues, regidor de promoció econòmica de Palafrugell, va explicar-nos ahir al Supermatí que estan treballant per fer-la.
Exacte, va afirmar que volen donar suport als esdeveniments culturals i que per tant estan preparats per organitzar-la. A més, va explicar que la cantada d'havaneres és un esdeveniment cabdal que dona el tret de sortir de l'estiu i el turisme local.
Per cert, encara un últim apunt de cultura i de relacionat amb Palafrugell, el Festival Ítaca s'afegeix a les festes de primavera de Palafrugell.
El festival va anunciar que s'afegeix a la programació amb els concerts dels grups Marcel i Júlia i el Petit de Cal Eril. Els concerts seran els dies 21 i 22 de maig, respectivament, i les entrades ja es poden comprar a la pàgina web del Festival Ítaca.
Que la ràbia i la injustícia les canviem amb fermesa, no canviarem cap convicció. Són les paraules de l'exconsellera Dolors Bassa creuant la porta de la presó mentre tornava perquè li havien tret el tercer grau.
Per segon cop després que se li hagi revocat el tercer grau, Dolors Bassa ha tornat a ingressar a la presó de Figueres. Bassa ha admès que ni ella ni Carme Forcadell esperaven que el jutjat el retirés del tercer grau, però continuen amb la seva lluita malgrat les dificultats.
Comença el judici contra l'acusat de matar el seu germà a cops de crossa a Palafrugell.
Sí, aquest dimecres l'Audiència de Girona ha iniciat el judici contra l'acusat de matar el seu germà a cops de crossa a Palafrugell el 2018. El fiscal demana 14 anys per un homicidi amb agreujants d'abús de superioritat i sosté que el processat va clavar una pallissa brutal a la víctima. La defensa argumenta que l'acusat va actuar en defensa pròpia i que el dia dels fets estava afectat per les drogues i l'alcohol. Està previst que l'acusat declari divendres i que el jurat deliberi dilluns vinent.
Castellplatja d'Aro i S'Agaró ha suspès les llicències urbanístiques al sector de l'antiga discoteca Patxà durant un any per poder preservar un niu de metralladores. És una informació que vam llegir a TV Costa Brava i que hem pogut confirmar i que ara ens amplia l'Eugènia Güell. Eugènia, endavant.
Aquest niu es va instal·lar a la Guerra Civil i no disposa de cap protecció urbanística. Montse Rovira, regidora d'Urbanisme de Castellplatja d'Aro, ha explicat a Ràdio Capital que amb aquest suspens de llicències aprofitaran per estudiar casuístiques per protegir aquest niu.
I neix el Club d'Escalada La Bisbal amb l'objectiu de fomentar i potenciar aquesta pràctica al municipi.
La Bisbal d'Empordà té una nova entitat esportiva integrada per joves de la Bisbal i Rodalies. El seu propòsit és contribuir a millorar el rocòdrom del municipi, ubicat al pavelló Firal, i que adults i nens en puguin fer ús.
Gràcies, Sergi Villena. És el moment de conèixer la previsió del temps. Marc Vilà, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Recuperem l'ambient primaveral que va desaparèixer ahir?
El retorn a la normalitat i a l'estabilitat més primaveral ja serà ben present avui, tot i que no serà un canvi que duri molts dies. Ja i dimecres a la tarda vam tenir el primer senyal de canvi amb l'aminorament del vent de tramuntana. La normalització de les temperatures a valors més càlids avui al migdia serà un altre senyal de canvi a la situació al cel. Passarem de la fred a l'ambient més càlid i passarem de la tramuntana al garbí, que es deixarà notar a les poblacions més costaneres de la nostra comarca del Baix Empordà. El cel es mantindrà poc o una mica ennuvolat, però seran núvols alts, poc importants, i les temperatures mínimes seran semblants a les d'ahir dimecres o una mica més baixes on el vent de tramuntana hagi pogut encalmar. Quedaran properes als 4-5 graus a primera hora. Al migdia, les màximes s'enfilaran una mica més dels 16 graus, amb ambient càlid per l'efecte del sol. Es manté la previsió d'inestabilitat en precipitacions que ens podria afectar ben bé durant el cap de setmana.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari d'opinió avui al Supermatí de Ràdio Capital, quan són pràcticament les 8 i 10 minuts, ens l'envia la xef Lola Puig.
Les erres de la sostenibilitat. Reparar. Ara que està tan de moda aquest tema d'anar-nos a reparar quan estem espatllats a l'hospital i que hi ha tant d'interès en què no ens en oblidem, Seguint la mateixa dinàmica, per què no construïm més hospitals d'eines, aparells, objectes de tot tipus que s'espatllen? Resulta que quan es malmet o es trenca una part, per més petita que sigui, de qualsevol aparell, val menys comprar-ne un de nou que canviar o reparar la part afectada, perquè és més cara l'hora de la persona que ho arregla que no un aparell nou. Però això no té cap ni peus. El mateix sistema està posant pals a les rodes. Es dificulta trobar els recanvis i ara ja ens hem acostumat a llançar qualsevol cosa quan ens comença a fallar. Així ens trobem davant de muntanyes d'ordinadors, neveres, joguines, estufes, aparells, llançats, i això també passa amb les cassoles sense nansa, les sabates de sola gastada, la roba descosida, qualsevol automatisme del vehicle. Per reduir el llançatge gerat, ens podem reinventar i crear aquests espais de reparació d'aparells de cuina, d'objectes, electrodomèstics. Tornem a cosir, a arreglar la nansa de la cassola, la tira de la cortina, la pota de la cadira, posem la sola nova a les sabates i així aconseguir ressuscitar o almenys allargar vides anul·lant l'obsolescència programada o data de caducitat obligatòria que porta de sèrie. A veure si en un futur proper surten com bolets els hospitals empordanesos d'aparells, hospitals de joguines, hospitals de cotxes, hospitals de mòbils, i a més d'encaminar-nos cap al residu zero, activem amb una altra mirada la microeconomia quilòmetre zero de l'Empordà.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, doncs, Lil Nas X, que la vam descobrir amb Old Town Road, la cançó que té el rècord de setmanes al número 1 dels Estats Units, i ara contraataca Montero, Call Me By Your Name, una cançó addictiva que en pocs dies s'ha situat al capdamunt de les llistes de tot el món i que té un videoclip molt provocador. Avui, Call Me By Your Name, Montero, és la cançó del dia. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to f*** with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you living a lie, but baby, you ain't living right. Champagne and drinking with your friends. You live in a dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only here to sin. If you rain in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, I wanna sell what you're buying. I wanna feel on your in Hawaii. I want that jet lag from f***ing flying. Put a smile on your mouth while I'm oh, oh, I mean, a sign of the times. Every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and a climb, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella Italy. Never want to pass in my league. I only want the ones I envy. I envy champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, I'm gonna get no, 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 I'm gonna
l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. 20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
En nom de l'Ajuntament d'Ullà i en el meu propi com a alcalde, vull felicitar l'emissora Ràdio Capital per els seus 20 anys d'existència. Esperem que sigui el primer de molt més en aquesta tasca encomanada d'informar de tot el que està passant en aquell nostre país petit que és l'Empordà. La vostra feina, que està adreçada especialment al món local, és molt necessària per poder donar-nos veu en un món cada cop més global. Felicitats i endavant, sempre endavant.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Arriba la 7a edició de Mirades, el certamen bianual de fotografia del Baix Empordà. Del 9 d'abril al 2 de maig, descobreix una quinzena d'exposicions repartides entre diversos espais de Torroella, la Bisbal i Girona. A més, el 10 d'abril vine a la Fira de Fotografies d'Autor i a la trobada d'editorials de fotografia que tindrà lloc al Passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí. Mirades, el certamen de fotografia del Baix Empordà. Més info a fototorroella.cat. Organitza Associació Foto Torroella.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes. Les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Ràdio Capital. 8 i 17 minuts. A partir d'aquesta mitjanit, és a dir, a partir de divendres, quan arribem just a divendres, torna el confinament comarcal per culpa de la situació sanitària del coronavirus a Catalunya.
Sí, el número d'ingressats per Covid als hospitals i a les UCI està augmentant en els últims dies i les previsions apunten a un empitjorament dels indicadors i a un increment dels casos, amb els efectes que hagi pogut tenir la Setmana Santa. De fet, aquest dimecres ja s'ha notificat un increment de positius, després de dies en què les xifres havien baixat per l'efecte dels festius, quan habitualment hi ha menys diagnòstics.
Concretament, a partir de quan són efectius aquests nous canvis en les restriccions?
La mesura entra en vigor a partir de les 0 hores d'aquest divendres 9 d'abril i serà vigent cada dia de dilluns a diumenge.
Doncs bé, això ja ha generat un forat en les reserves als hotels de la Costa Brava. El grup Costa Brava Centre ha anunciat que en poques hores les cancel·lacions de reserves que s'havien fet per aquest cap de setmana han anat en augment i segurament ho seguiran fent en les properes hores per culpa d'això, perquè la gent que havia de venir doncs no pot venir, Anna.
Exacte. La gerent del grup Costa Brava Centre, Judit Lluarol, assegura que aquest canvi trenca la bona ratxa que vivia el sector des de feia unes 3 setmanes. Des de l'anunci de la flexibilització de les mesures, les reserves van anar pujant tant per Setmana Santa com per aquestes properes setmanes. Ara aquestes reserves comencen a convertir-se en cancel·lacions, ja que la majoria de clients són de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Anunciant avui altre cop aquestes restriccions, ara he parlat amb hotelers que hi han tingut caigudes i anul·lacions de reserves en 2 hores. Per tant, la gent preveient que no es pot moure, perquè aquí vivim sobretot de segones residències en temes de restauració, i gent de Barcelona que ve aquí passar el cap de setmana, òbviament, si no pot ser, anul·larà.
A més, Judit Llobarol ha criticat el poc marge que dona el govern en l'aplicació de les mesures, que seran efectives a partir d'aquest divendres. Això obliga els establiments a retornar els treballadors en un ERTO i aturar les comandes que havien fet de cara a cada setmana.
L'anunciant d'avui per demà passat, doncs, ha sigut una patacada. En temes d'allotjament empitjora molt la situació i aquells establiments que no tenien previst obrir per Setmana Santa, però vistes les circumstàncies, finalment van decidir obrir les portes i ara tornar a res a tancar, perquè la gent no s'allotja a la mateixa comarca. Llavors és un inconvenient molt gros per poder mantenir els establiments oberts en condicions.
Llobarol ha afirmat que ja preveien que el govern aplicaria noves restriccions a causa de l'empitjorament de les dades sanitàries i l'avís que anaven fent les autoritats sanitàries. Tot i així, confiaven que les mesures començarien a aplicar-se més tard i no a partir d'aquest cap de setmana.
A part, la bona ocupació que s'havia produït en els establiments d'aquesta Setmana Santa havia animat altres empresaris per obrir, per això es preveia superar el 60% d'hotels oberts. Les noves restriccions portaran a baixar la persiana a molts. Anna.
Judit Llobarol ha apuntat que en podrien quedar només un 20% mentre duri el confinament comarcal. Tot i així, la gerent d'empresaris de la Costa Brava Centre creu que és aviat per fer aquestes prediccions.
Hi havia alguns establiments que van decidir passat Setmana Santa obrir només caps de setmana, però és que ara segurament és molt aviat per dir-ho, suposo ara m'anien trucant hotelers i ja m'anien dient, però segurament tancaran moltíssims, aquests 60 potser sobreviuran 20, 30 com a molt.
Per altra banda, Judit Llobarol confia en que restaurants siguin els que menys notin les conseqüències. En aquest cas, la gerent creu que la majoria d'establiments de restauració podran seguir oberts i confia en que el públic de la comarca ompli les taules.
Hi ha vegades que sembla mentida que portem un any i un mes de pandèmia. Realment, sembla mentida que no sapiguem com es comporta la pandèmia i les administracions. Vuit i 22 minuts. Encara relacionat amb el fet que hi hagi restriccions o no. Palafrugell treballa per poder fer la cantada d'havaneres aquest any. L'any passat es va haver de cancel·lar per la pandèmia, però aquest any, ahir ens explicava el regidor de promoció econòmica de Palafrugell, aquí al Supermatí, en Joan Vigues, que estan treballant per poder fer la cantada aquest any.
Ja s'està apropant l'estiu i davant la incògnita de si hi haurà una cantada de havaneres a Calella de Palafrugell aquest any, vam entrevistar al Supermatí d'ahir a Joan Vigues, regidor de promoció econòmica. Va afirmar que volen donar suport als esdeveniments culturals i que, per tant, estan preparats per organitzar-la. Assegurar que seguiran les recomanacions del Procicat i ara per ara es preveu que hi haurà un aforament limitat a la meitat i que es respectaran les distàncies de seguretat imposades. Encara no sabem si hi haurà obligació del test PCR a l'entrada. Ara bé, com cada any, es farà les grades i en principi hi haurà platea i tribuna.
En principi, en aquest moment estaríem parlant d'un aforament més limitat, possiblement la meitat del que teníem, però amb una distància entre els seients, però en definitiva us heu d'imaginar una cantada, sí, amb grades com cada any, sí.
Ens va explicar que un esdeveniment d'aquesta complexitat no es pot organitzar només en uns dies.
Exacte, el regidor va recalcar que un esdeveniment d'aquest tipus s'ha de preparar en temps, ja que l'espai té una logística complexa i que està prevista la retransmissió per TV3. La cantada d'havaneres de Calella el seu primer cap de setmana de juliol és cabdal perquè és el tret de sortida de l'estiu i del turisme de segona residència.
Bueno, mira, escolta'm, és que preparar un esdeveniment com la cantada d'havaneres que implica amb un espai com és l'espai de la plaça del Portbou, un espai difícil de muntar, difícil de desmuntar, amb una logística complicada, amb la presència d'una transmissió en directe amb un horari de prime time per TV3, tot això implica que les preparacions no poden ser fetes en una setmana o 15 dies. Llavors nosaltres, és evident que des de fa dies treballem per fer-la,
Finalment, Joan Vigas va concloure expressant la seva confiança pel que fa a l'estiu vinent, que segons ell serà millor que l'any passat. Preveu que hi haurà més turisme, no tan sols nacional, sinó també estranger, principalment francès, i que el festival de Caproig es podrà realitzar.
I com ja sabeu, aquest any també es faran les festes de primavera, tot i la pandèmia. No hi haurà carrusel, però sí que hi ha diversos actes. I ara hem sabut que el Festival Ítaca ha anunciat que s'afegeix a la programació de les festes. Ho fa amb un cartell de dos concerts, el de Marcel i Júlia i el del petit de Calaril.
Marcel i Júlia és el nou projecte de l'excantant i compositor de xarango, Marcel Lázara, i la seva companya de viatge, Júlia Rey. Presentaran el seu primer disc en òrbita a Palafrugell el divendres 21 de maig a les 10 de la nit. I només un dia més tard, el dissabte 22 de maig, tocarà el petit de Canaril. És ja un dels noms clau de l'escena musical catalana. Aquest 2021 anirà descobrint nous temes i fent concerts al mateix temps que treballa en el seu nou disc. De fet, en publicarà el primer single, anomenat Cau en les estrelles, el dia 7 de maig. Les entrades tenen un preu de 15 euros i ja es poden adquirir a través de la pàgina web del festival.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Som al supermatí de Ràdio Capital. Ha començat el judici contra l'acusat de matar el seu germà a cops de crossa a Palafrugell.
Exacte, aquest dimecres l'Audiència de Girona ha iniciat el procés judicial contra l'acusat de matar el seu germà a cops de crossa a Palafrugell el 24 d'agost de 2018. El fiscal demana 14 anys i 10 mesos de presó per l'homicidi amb agreujants d'abús de superioritat i parentiu i sosté que el processat va clavar una pallissa brutal a la víctima. La defensa argumenta que l'acusat no tenia intenció de matar el seu germà i que va actuar en defensa pròpia i el dia dels fets està afectat pel consum de drogues i alcohol. Està previst que aquest declari divendres i que el jurat es retiri a deliberar dilluns vinent.
Aquest cas que va ser sonat en el seu moment perquè pels fets, per la forma com es va produir la mort i que ara s'està jutjant. Paula, com es va donar aquest assassinat?
Bé, la matinada del 24 d'agost de 2018 es va produir una forta discussió entre els dos germans que vivien al mateix domicili i durant aquesta la víctima va decidir anar a l'habitació per evitar que anés a més. Després, l'acusat va agafar les crosses del seu germà i va començar a colpejar-lo brutalment. Les ferides van provocar una hemorràgia que va derivar en una mort. L'acusació afegeix que l'agressor va ometre qualsevol ajuda posterior que pogués salvar-li la vida, perquè va avisar hores més tard del crim. La defensa proposa atenuants en diferent grau per drogadicció, confessió, legítima defensa i arrebatament. Assegura que tots dos eren persones conflictives i tenien un llarg historial delictiu, i que a la nit dels fets va ser la víctima qui va intentar atacar primer el seu germà i va defensar-se, sense intenció de matar-lo.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'exconsellera Dolors Bassa va creuar la porta per tornar a ingressar a presó del Puig de les Basses aquest dimarts, poc abans de 3 quarts de 9 del vespre. Ho va fer després que el jutjat de vigilància penitenciària revoqués el tercer grau tant a Bassa com a Carme Forcadell.
El vicepresident en funcions de president Pere Aragonès va llançar un missatge a l'Estat i assegura que mantindran sempre els ideals de la República, independència i justícia social. Així també ho va dir Bassa abans d'entrar a la presó, on l'esperaven centenes de persones per donar-li suport.
Diguin el que diguin, continuem amb les mateixes conviccions. Per tant, això sí que no ens canviarà, no ens canviarà mai. Continuem creient que volem seguir endavant, que seguirem, que malgrat les dificultats, malgrat tots els problemes que hi han, nosaltres hi som i hi serem.
Bassa ha admès que ni ella ni Carme Forcadell esperaven que el jutjat el retirés del tercer grau. Tot i així, com hem sentit, va dir que seguirien endavant malgrat totes les dificultats. Van dir això després d'agrair a tothom que van anar a donar-li suport i després va entrar per la porta de ferro de la presó de Puig de les Basses entre abraçades. Des de l'altre costat de la reixa, mentre enfilava el camí cap a la porta, la gent li va desitjar bona nit i li va donar missatges d'escalf. Després que Dolors Bassa acompanyava els seus familiars s'entrés al centre penitenciari. Com dèiem, Pere Aragonès, el vicepresident en funcions de president, va afirmar que una vegada més les decisions d'un tribunal ha fet coartar els drets, no els ha garantit, segons ell. També va dir que ara més que mai, malgrat tots aquests dolors, han de seguir posant sobre la taula de defensa del dret a l'autodeterminació i l'amnistia pels presos exiliats.
Vuit i 29 minuts, per tant, pràcticament dos quarts de nou del matí. Una notícia bastant interessant, aquesta que us expliquem ara. L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Segaró ha suspès les llicències urbanístiques al sector de l'antiga discoteca Patxà durant un any per poder preservar un niu de metralladores, conegut com el búnquer de Patxà. Aquest niu es va instal·lar a la Guerra Civil i no disposa de cap protecció urbanística.
Montse Rovira, que és la regidora d'Urbanisme de Castellplatja d'Aro, ha explicat a Ràdio Capital que amb aquest suspens de llicències aprofitaran per estudiar casuístiques per poder protegir aquest niu de metralladores. Ens ha dit això sobre l'estudi.
Nosaltres el que voldríem és estudiar la possibilitat de traspassar aquesta zona verda que queda en el frontal del solar, que d'alguna manera també condiciona una mica els projectes que s'hi puguin desenvolupar. Doncs traspassaríem aquesta zona verda on hi ha ara actualment aquest niu de metralladores, de manera que quedés automàticament a la propietat de l'Ajuntament i, per tant, quedaria en les seves mans tot el que és la seva preservació i conservació.
Segons també va avançar Televisió Costa Brava, es creu que aquest niu enllaça amb una xarxa de trinxeres al sector del Pinell i serviria per que en aquell moment, a la Guerra Civil, servia per controlar i disparar en cas necessari a vaixells que arribaven per mar. Properament, el municipi, doncs, com dèiem, reconvertirà l'antic Museu de la Nina en un centre d'interpretació de la Vall d'Aro, un espai on s'explicarà aquesta història i també hi haurà una ruta museïtzada sobre la Guerra Civil.
Vuit i 31 minuts. Aquesta música potser és la que senten els protagonistes de la nostra següent notícia quan estan escalant punts allò més difícils. I és que la Bisbal veu com neix un nou club d'escalada al municipi que busca fomentar i potenciar aquesta pràctica a la Bisbal.
Des del club d'escalada destaquen els beneficis que aporta aquest esport, com són superació personal, concentració, confiança i diversió, i apunten que durant la seva pràctica es treballa tot el cos. Per tant, és molt complet a nivell físic i també emocional. El principal objectiu del club és ampliar el rocòdrom del pavelló Firal, que actualment disposa d'una zona de búlder amb diverses pendents, i fer-hi també una zona de corda.
I qui pot utilitzar aquestes instal·lacions?
Per fer ús de les instal·lacions, s'ha de ser soci del Club d'Escalada La Bisbal. Les persones interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'esports de l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà o bé al correu electrònic esports@labisbal.cat o al telèfon 617 56 26 15.
Gràcies, Sergi Villena. De seguida tornem.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat. Arriba la setena edició de Mirades, el certamen bianual de fotografia del Baix Empordà. Del 9 d'abril al 2 de maig, descobreix una quinzena d'exposicions repartides entre diversos espais de Torroella, la Bisbal i Girona. A més, el 10 d'abril vine a la Fira de Fotografies d'Autor i a la trobada d'editorials de fotografia que tindrà lloc al Passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí. Mirades, el certamen de fotografia del Baix Empordà. Més info a fototorroella.cat. Organitza Associació Fototorroella. Torroella.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio Premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. Diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament. 20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, sóc en Nacho Tarrés, dels Gossos, i faig aquest àudio perquè tinc moltes ganes de felicitar a la gent que durant 20 anys han donat forma a Ràdio Capital de Pals. Moltes gràcies pel vostre suport que sempre heu donat a la música del país i desitjo que, com a mínim per 20 anys més, podeu fer, seguir fent aquesta bona ràdio. Una abraçada i per molts anys.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Bon dia.
Ràdio.
Ja ens està saludant Ignasi Arbat. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Mira, espera't aquí, encara col·locant les coses, eh?
Deslligant el micròfon dels auriculars, suposo, aquelles coses.
Sí. Que m'enganxes just.
Bueno, mira, ja és maco de fer, ja és maco de sentir això.
Molt bé, és el directe, és el directe.
És el directe, és el directe. Mira, parlem de cinema, de seguida una entrevista relacionada, molt relacionada amb el cinema, perquè parlarem amb l'autor d'un documental sobre Radio Liberty, que sembla que Netflix hauria comprat, però i de seguida també repassem les estrenes d'aquest cap de setmana, però si vols, Ignasi, que abans comencem parlant de del cinema de proximitat d'aquest cap de setmana, aviam què és el que tenim. Ara mateix estic cobrint la cartellera, per exemple, del cinema de Torroella, i aquest cap de setmana i fan Los Traductores. No sé si et sona, no sé si n'has sentit de parlar, però vaja, és el que es fa aquest cap de setmana a Torroella de Montgrí.
Uh-huh.
I després a Palafrugell aquest cap de setmana veig que no hi ha cinema. Mira, aquest cap de setmana, segons la web de Palafrugell, no hi ha cinema. En canvi, a l'Arinco sí que hi ha d'haver alguna cosa interessant. Estic obrint ara la cartellera. Tenim Godzilla versus Kong, l'has anat a veure al final, què tal?
Home, i tant, sí, està bé, és un espectacle, és a dir, és allò de anem-ho a simplificar tot, és a dir, sabem que els personatges humans no importen, el que importen són les bufes, i és un espectacle visual, sobretot de dos monstres així gegants donant-se de bufes, i és molt divertida, és super entretinguda.
I després Nomadland, que em sembla que no n'hem parlat gaire, si ens pots explicar de què va Nomadland, perquè és una de les aspirants a l'Oscar, no? Aspirants clara.
Sí, tot i que és una pel·lícula d'aquestes molt i molt independents, l'ha dirigit una directora que es diu Chloe Zhao, i intenta fer un retrat, a vegades no saps ben bé exactament per on va aquest retrat, si és que és un retrat d'una realitat molt dura o d'una cosa, doncs, de més en contacte amb la natura. És difícil una mica de dir, no?, perquè té una lectura estranya, que ens parla dels nòmades que viuen actualment als Estats Units, que és gent que fa feines de caràcter temporal a la part de l'oest dels Estats Units, en els diferents estats, que sol treballar en diferents temporades turístiques i que viuen en caravanes, o en caravanes o furgonetes, amb l'homínim, diguéssim, no?
Uh-huh.
Gent que, a conseqüència de la crisi econòmica, s'ha quedat sense casa i viuen d'aquesta manera.
Uh-huh. Val. I després ja també la fan a l'Arinco, i entenc que deu ser estrena d'aquest cap de setmana, no, ja deu una d'abans. Los Estados Unidos contra Billie Holiday, que és la pel·lícula que fan aquest cap de setmana també al cinema de Begur, al cinema casino de Begur.
Sí, sí. No, aquesta encara no l'he pogut veure, encara. La tinc pendent.
Va, segons veig aquí, d'això, d'una llegendària cantant de jazz, que el, aquí el Departament Federal de Narcòtics dels Estats Units la va fitxar, o la va fixar com a objectiu en una operació encoberta liderada per un agent federal. No sé, aviam què tal, però és la pel·lícula que aquest cap de setmana podeu anar a veure al cinema de Begur. De seguida parlem de les estrenes, Ignasi, però abans volem comentar un documental que està preparant un autor, un director empordanès, que és en Jorge Ríos, i aquí ja tenim el telèfon. Jorge Ríos, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Estàs preparant un documental sobre el costat fosc de Radio Liberty, oi?
Sí, així, així mateix. El costat fos de Radio Liberty. L'altra versió o l'altra cara que no se va explicar mai de lo que era aquesta emissora.
Aquesta emissora instal·lada a Pals per fer propaganda capitalista cap a la Unió Soviètica. Aquí a Radio Capital n'hem parlat. Hem parlat del que va suposar Radio Liberty en el seu moment. Però volíem parlar amb tu també d'aquest costat fosc. Què ens hem d'imaginar amb aquest costat fosc? Perquè és cert que hi ha hagut sempre teories, i en aquest documental tu demostres algunes d'elles, no?
Sí, quan diem que podem trobar en aquest costat fosc, jo diria que quasi bé de tot. És a dir, Radio Liberty, com tu bé has dit, era l'emissora anticomunista més potent del món, emitia amb 1 milió de watts des de les antenes de Pals cap a la Unió Soviètica, amb aquesta coneguda guerra de les zones, però aquesta és la versió oficial, és a dir, és la versió històrica que trobarem sempre. Però què succeeix? Que hi ha un costat fosc. Aquest costat fosc se centra sobretot en els treballadors de Radio Liberty, els seus perfils, perquè te puc posar un exemple, alguns eren membres del Partit Nacional Socialista i quan va terminar la Segona Guerra Mundial van vindre cap a Pals i van començar a treballar en aquesta emissora.
Membres del Partit Nazi.
Eren amics de, per exemple, de Sant... Sí, 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 membres del Partit Nazi, i alguns encara estan vius per aquí, per la Costa Brava, i ho han reconegut. Si és ben cert que no eren alemanys, sinó que van ser reclutats per l'exèrcit alemany, van combatre en aquest bando i després van ingressar a Radio Liberty perquè consideraven que la guerra contra la Unió Soviètica, contra el comunisme, encara era necessari, no? Per exemple, també podem dir que sabent que hi havia membres del Partit Nazi treballant dintre de Radio Liberty, qui va fer el perímetre de seguretat de Radio Liberty va ser el Mossad. És a dir, aquells que estaven perseguint els nazis sabien que treballaven nazis i ho consentien dintre d'aquestes instal·lacions. Després tenien persones afiliades al Partit Comunista, amics de Santiago Carrillo. És a dir, hi ha una amalgama de coses dintre de Radio Liberty que mai se va explicar, per el motiu que fos, però ara sí es pot començar a donar, es pot tirar d'aquest fil, perquè la gent sàpiga realment què és el que hi havia a Pals, no? Com missatges encriptats que s'enviaven cap a la Unió Soviètica amb l'única intenció de cometre actes terroristes, i tot això sortia de les instal·lacions de Pals. No diguem que això, que aquests missatges, per exemple, s'elaboressin dintre de l'emissora de Pals, no, perquè com ben sabem, o sigui, això s'elaborava a Múnich, s'enviava als Estats Units i s'enviava cap a Pals. Però a Pals era aquest transmissor que enviava aquests missatges encriptats i que rebia missatges encriptats, perquè també ho han recorregut, ho han reconegut alguns dels treballadors, per després donar ordres a cèl·lules terroristes que estaven dormint darrere del taló de set.
En Jorge Ríos, amb qui parlem avui, és periodista, escriptor, director o presentador del programa Informe Enigma de Ràdio Platja d'Aro. Per tant, una persona que ha treballat en tota aquesta qüestió, i entenc que en el documental podrem veure testimonis que expliquen tot això.
Bueno, sí, podrem saber part d'aquesta informació, però hem d'entendre que és informació molt delicada. Alguns d'aquests testimonis ja són persones molt grans, però tenen fills. Llavors no volen donar la cara directament en una càmera, perquè, esclar, les represàlies avui en dia la gent no oblida, no? Encara que són coses que van passant al segle passat i que tenen un context històric, que tenen que entendre com tal, saben que si ells donen la cara i posen la seva veu, llavors els seus fills segurament per al carrer diran: mira, tu ets el fill de tal, no? Però sí que expliquem aquestes coses i també intentem donar una altra cara que és la cara més humanística, no? La gent del poble que pensava Radio Liberty, els treballadors de dintre com es sentien, què passarà amb les instal·lacions, perquè això sí que ho recalquem molt al final d'aquest documental, perquè avui en dia és una llàstima veure com estan, l'Ajuntament no mou fitxa, i hi ha diverses associacions que volen que Radio Liberty fos una cosa, d'altres que volen que fos una altra, i finalment sembla que el futur de Radio Liberty no solament és incert, sinó que es quedarà així perdut en el temps.
Doncs mira, ara parlaves de la gent de Pals, tenim una persona que és de Pals i que l'altre dia de fet ens comentava que ell havia sentit molt rumor sobre el que podia passar, el que no podia passar dins de Radio Liberty. Tenim en Miquel 40 avui connectat. Miquel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Em deies això, no?, que realment, sabent que estàvem preparant aquesta entrevista i que s'està preparant aquest documental, que hi ha coses que es comentaven ja pels carrers, però que no s'ha arribat a demostrar mai.
Bé, sobre la rumorologia de Radio Liberty o sobre les històries... no sé si dir-ne conspiranoiques, de Radio Liberty, n'hem sentit moltes, algunes més fonamentades en la ciència i d'altres més en la... doncs això, en la cosa popular, aquell bolo que corria, que si t'acostaves amb un tub fluorescent a l'edifici on hi havia la commutació d'antenes, el tub fluorescent, encara que el portessis a la mà, completament desconnectat, s'encenia. Això era així, jo he vist imatges d'això, el meu pare, que havia treballat a Radio Liberty, m'ho havia explicat. Una altra història, que l'emissora era tan potent, que per cert mai a la història va emetre amb 1 milió de watts completament, però que l'emissora era tan potent que els dies de pluja, quan t'acostaves a un pal de la llum de fusta, podies escoltar l'emissora de ràdio. Això també és cert, això jo ho he contrastat. Però després hi ha altres històries, no?, i segurament relacionades amb això que explicava el nostre convidat, doncs que si a l'emissora s'hi amagaven submarins nuclears, o si amagaven missils amb caps nuclears que després sortien i marxaven des de Pals. Tot això... vaja, no seré jo qui digui que és fals o que és cert, però sí que forma part d'aquesta rumorologia que sempre ha corregut pel poble. Llavors, jo li volia preguntar al nostre convidat si arran d'aquest documental, realment, més enllà que els testimonis puguin sortir amb la cara tapada o no, si aclarirem aquestes suposades acusacions d'enviar missatges amb crist encriptats i alimentar o comunicar-se amb cèl·lules terroristes, o si ens quedarem amb l'enigma o amb el dubte de si això és cert. Una veïna meva era traductora de Radio Liberty, perquè Radio Liberty és veritat que era un centre emissor, però tots els continguts abans de ser emesos es repassaven i es transcrivien perquè s'havien d'enviar a la censura espanyola, i aquesta veïna meva, jo li havia preguntat alguna vegada, i mai, segons ella, mai havia trobat o m'havia dit o parlat de missatges encoberts. Llavors, jo li vull preguntar això, si d'aquest documental en pot sortir allò, un nou Watergate, o si d'aquest documental en quedarem amb els mateixos dubtes una vegada s'acabi.
Tindrem les dues versions, ens quedarem amb un nou Watergate i amb altres enigmes, perquè hi ha coses que encara que les sapiguem, molts d'ells no les volen explicar. No? El tema dels missatges, per exemple, també tenim que dir que no tothom això ho sabia dintre de les instal·lacions. Eren 4 o 5 persones molt properes al director, o la gent que estava, diguéssim, a la part de dalt de l'emissora, el resta, perquè eren treballadors normals i corrents, aquestes històries no tenien... no sabien res. Com ells diuen, ells estaven feliços dintre de l'emissora, un tracte immillorable, llavors ells no es preguntaven res. Però sí que han començat a enllaçar coses, a dir, bueno, per què no podia preguntar això, per què no podia parlar d'allò altre, no? Llavors, intentarem desvelar tot això dels missatges, perquè ja tenim àudios d'alguns d'aquests treballadors en els que diuen que, bueno, que quan venien deportistes, per exemple, de fora, a veure les instal·lacions, algun missatge encriptat el portaven dintre de la seva motxilla. És més, dintre d'aquest documental participa una guia turística d'aquí de Pals, i ella mateix reconeix com han vingut persones de l'est actualment per dir, sí, des d'aquestes instal·lacions, nosaltres sabíem allà a la Unió Soviètica que s'estaven enviant missatges encriptats. Missatges encriptats per tomar represàlies contra nosaltres. És a dir, que és una cosa que de mica en mica ja se va obrint. I és més, en el moment que nosaltres ja fa temps que vam començar amb el documental, el que passa que no hem pogut tenir encara accés a aquesta informació, el director actual de Radio Liberty, que se troba a Praga, es va dir que estava d'acord amb la nostra versió i que tenia informació, sota clau, que en el seu moment la donaria. Esclar, això ja s'entra en negociacions de quin preu té aquesta informació, etcètera, etcètera, però que ell tenia informació que podia corroborar aquesta versió. I després trobarem en aquest documental també la part i amb altres historiadors de part del país que ens faran veure aquesta línia històrica de com termina la Segona Guerra Mundial, com es crea la OTAN, com es crea l'exèrcito secreto de la OTAN, la red Stay Behind, i a partir d'aquí aquesta red Stay Behind i el seu director pot enllaçar d'alguna manera directa amb Radio Liberty.
Escolti, no li sembla una mica arriscat fer un documental que posa sobre la taula unes acusacions que són molt serioses, però que al final, el documental no deixa de ser un gènere periodístic també. No li sembla una mica arriscat posar sobre la taula un documental, deia, que llença aquestes afirmacions o sospites o presumptes afirmacions i que al final ens quedem igualment amb el dubte?
Bueno, intentarem que no es quedeu amb el dubte, o sigui, això després ho decidirà la persona que el vegi, no? Com et dic, el documental no solament se centra en això, és una part que hem estat descobrint i que molts dels treballadors ho han reconegut i llavors ho plasmarem. Evidentment, després cadascú pot creure alguna cosa, no? Com veus qualsevol documental i tu pots dir, mira, me puc creure el que m'estan dient o no me puc creure el que m'estan dient, no? Però sobretot el documental se centrarà en la part més humana de Radio Liberty. Què era Radio Liberty, quina finalitat tenia, què va ser per la població de Pals, com ho recorden el dia d'avui, què volen que siguin les instal·lacions, no? Aquesta part fosca és la que va donar, diguéssim, aquest punt de llançament perquè poguéssim tirar i poguéssim tornar a posar a Radio Liberty sobre la taula dels òrgans governamentals perquè facin alguna cosa amb ells.
Quan podrem veure aquest documental i on?
Pues aquest documental es podrà... Ara estan acabant de rodar a Burgos, després a Sevilla, i en teoria no hi ha una data concreta perquè això va sobre la marxa, però la productora i el seu director volen que estigui terminat de cara a l'octubre. I en teoria, les plataformes que ja estan interessades són HBO, Netflix i bueno, les que tothom ara mateix comença a veure per casa.
Vale, o sigui, hi ha diverses plataformes que estan interessades, però encara no podem donar per fet que les veiem en aquestes plataformes, o sí?
Sí, exactament, perquè el que sobretot té que deixar clar en aquest documental que no és una subvenció, és a dir, tu quan fas un documental, una pel·lícula, moltes d'aquestes estan subvencionades per X, no? Pues Netflix vol fer això, Antena 3 vol fer... Això no, això ha sortit d'un fons privat, d'aquest director i del productor que són de Sevilla, que ja tenen una productora i tenen moltes pel·lícules a sobre, i han dit, pues, nosaltres ho financiem tot de la nostra butxaca, i després, quan ja està terminat, això veurem a veure qui ho vol, no? Després això ja serà com una espècie de puja, no? A veure si és Netflix qui dona més suport al documental, si és HBO... Si és Amazon Prime, a veure qui serà.
Vostè ha vist el documental que va fer el canal Paradís ara fa uns 10 anys, aproximadament?
Discovery, em sembla que va ser, no?
Sí, la productora va ser Canal Paradís i el va fer per Discovery, sí, és cert. Vostè ha vist aquest documental?
Sí, l'he vist.
I quina opinió li mereix? Perquè al final no deixa de fer també allò certa divulgació sobre el que era Radio Liberty. Què hi trobarem de diferent?
No, és un documental molt... Aquest documental que jo vaig veure és un documental molt, molt maco, sobretot perquè pots veure les instal·lacions just quan estaven tancades i com eren. I la diferència del nostre és que donem aquesta versió alternativa i l'intentem respaldar amb aquests testimonis i aquesta informació. Jo se centrava més en la part de lo que t'estaven explicant els nord-americans, de com funcionava Radio Liberty, quina era la seva intenció, com emitien, t'ensenyava les instal·lacions. Nosaltres... En aquesta part no entrem, és a dir, veurem les instal·lacions com estan avui en dia, escoltarem aquest costat fosc, inclús tindrem un exagent de la CIA que parlarà del que era Radio Liberty, el que ell tenia coneixement dintre d'aquestes instal·lacions, i després, com ja he dit, parlarem de lo que podria ser Radio Liberty, no? Perquè sembla que durant un temps, encara que sempre s'ha parlat d'aquesta emissora, la gent ja està despistada i ja no se'n recordava, no? I el que intentarem és donar un cop de mà perquè es torni a posar sobre la taula i diguem, bueno, finalment, amb això, que va ser tan important, tant per una banda per una altra, dona igual la història que s'expliqui, què se'n té que fer, perquè no es pot quedar d'aquesta manera.
Jorge Ríos, responsable d'aquest documental sobre Radio Liberty que s'està preparant i que es podria emetre a diverses plataformes com Netflix o HBO. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vostès.
Que tingui molt bon dia.
Bon dia. We'll be right back.
Doncs això, Miquel, veurem aviam què ens aporta, quina llum ens aporta aquest documental.
Sí, sí, em temo que serà una llum nua sobre aquestes històries que s'expliquen, però vaja, ganes de veure-ho.
Ignasi, no sé, què en penses de, que, de la forma de produir de Netflix, no? Que ens diu, si nosaltres estem preparant això, ja veurem quina plataforma ho vol.
Home, jo, a més, amb el que estava explicant en Miquel, jo m'estava imaginant, no un documental, sinó una minissèrie de 5 capítols estil Chernobyl, no? Però sí, totalment. O si vols, mira, si és per Netflix, pots fer una mena de Stranger Things, no? Amb nens allà entrant a Radio Liberty, a veure què es troben.
La propera producció de Radio Capital, ja ho sabem.
Sí, sí, jo veig potencial, vull dir, és una història que és apassionant.
Jo que conec un productor de cine que treballa molt per Netflix i Disney i també per HBO, i a més fa produccions grans, i a més el tio sovint ve a pals i s'allotja en un hotel proper a casa, i sempre li dic, Adrián, és que hem d'anar a Radio Liberty, has de veure-ho, perquè vaja, i un tio que està acostumat a fer també pel·lícules de rotllo thriller, dic, els has de veure, has de veure allò, i no hi ha maneres, tu, no hi ha manera d'arrossegar-lo.
Bueno, molt bé, doncs va, aviam si ho aconsegueixes, aviam si el convences.
Molt bé.
Ells s'ho perden, si no, perquè hi ha una gran història.
Sí, exacte.
Sí. Miquel, no sé si et vols quedar, perquè ara comentarem algunes estrenes d'aquest cap de setmana que, no sé, tenen bona pinta o no, Ignasi?
Mira, el cinema, bueno, sí, més o menys, n'hi ha una que sí que destaca.
Us seguiré escoltant per la ràdio perquè a més m'interessa, bueno, ja has dit ara que aniré a veure Estados Unidos versus ETA, no, la Fitzgerald, però doncs... no puc quedar-me en la conversa perquè he de marxar a la feina, però doncs us seguiré escoltant per la ràdio.
Molt bé.
Una abraçada a tots.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Adéu. Va, quina és l'estrena aquesta que deies destacada?
És La Nube. La Nube és una pel·lícula francesa. Tens tràiler o no tens tràiler?
Sí, el tinc, però fem-ho ràpid.
Sí, bueno, justos avui. És dirigida per Jacques Philippot. Aquest senyor va guanyar premi millor director al Festival de Sitges i la pel·lícula està molt bé, eh? Intenta... No és exactament de terror, però sí que intenta portar una mica la cosa inquietant al punt de terror. És la història d'una mare que es dedica... que no li surt gaire bé el negoci de cultiu, és mare soltera, té dues criatures i tal, i de cop i volta veu com el negoci de les llagostes hi pot fer-hi alguna cosa. I aleshores es comença a dedicar a criar llagostes, però són petites i no li dona molt potencial. I quan comença a descobrir que si els hi dona sang a aquestes llagostes, com si fossin vampirs, fa com una mena de mega super llagosta, que aleshores aquí es fan grans i pot vendre-les a millor preu, veurem com aquestes llagostes vampíriques, una mica, per dir-ho d'alguna manera, van prenent força.
Oi, no sé. Bueno, va. Ens agradarà aquesta?
Sí, està molt bé, eh? És inquietant, és una pel·lícula francesa super ben feta, a més és un director novell que gairebé sorprèn perquè ha fet una pel·lícula collonuda. Està molt i molt bé.
Molt bé. I quina més?
Per exemple, una que tenim nominat el Mads Mikkelsen als Oscars, que és Otra Ronda, que és una pel·lícula que ha dirigit el Thomas Vinterberg i és una història de quatre professors d'un institut que decideixen fer un experiment sociològic una mica estrany. És a dir, cadascun d'ells haurà de mantenir la mateixa tassa d'alcohol a la sang al mateix nivell durant la seva vida, el seu dia a dia, per entendre'ns. I intentaran demostrar que d'aquesta manera poden millorar tots els aspectes de la seva vida. Almenys així.
Em sona molt aquesta, no en vam parlar? Potser abans de la pandèmia, o no sé.
Ostres, no ho sé. Bueno, és una pel·lícula del 2020 que aquí ens arriba ara, aquesta setmana en cinemes, però perquè han nominat el Mads Mikkelsen. Yeah. Però si no fos així, potser no hagués ni arribat aquesta. No, perquè no és una pel·lícula europea, vull dir que a vegades és difícil que arribin a aquestes. Està nominada el millor director i millor pel·lícula internacional, els Oscar.
Molt bé, doncs Otra Ronda i una altra estrena infantil a Netflix, no?
Sí, va, parlem també d'alguna cosa infantil, que és una curiositat. Tenim una entrega diferent de Los Últimos Frikis del Mundo, Feliz Apocalipsis, que això és una sèrie d'animació que hi ha a Netflix que està basada en uns llibres juvenils que estan superbé. I en aquest cas el que han fet és com el que van fer a Black Mirror, de Tria la teva aventura, una història interactiva, doncs exactament amb aquesta sèrie de dibuixos animats. Tu podràs decidir què fan els personatges i cap on els portes. Això als nens segur que els hi fa molta gràcia.
Doncs sí. I les dues últimes que queden, comentem-les així ràpid sense tràiler.
Sí, si vols, d'Invencible la deixem perquè m'agradaria parlar-ne una mica més. Val. I res, només dic que Patrulla Trueno a Netflix, que pot ser una mica petardo la pel·lícula, però és igual, és una comèdia amb Melissa McCarthy, vull dir que no sé jo, i Octavia Spencer, que fan de dos amigues que prenen una cosa per tenir poders i així enfrontar-se amb dolents de la seva ciutat. Però tot això en clau de comèdia, una pel·lícula així de superherois, de comèdia, de baix pressupost o pressupost tipus Netflix, que la gent ja ens entendrà.
Molt bé. Doncs va, parlem la setmana que ve, que vagi bé el cap de setmana, Ignasi.
Vinga, una abraçada, adéu.